Avui toca portaveus, ens visita el grup polític municipal de Junts per l'Ametlla. Saludem doncs a les seves regidores Eva de l'Amo i Neus Balfegó. Bon dia i benvingudes.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a repassar l'actualitat del municipi. La setmana passada, justament, va tenir lloc el ple ordinari de l'Ajuntament i com a punt destacat va tenir l'aprovació de comptes de 2020. En el cas de Junts per l'Ametlla, en aquest punt es va abstenir. Quina és la raó d'aquesta abstenció?
Bé, la raó és donada pel nefast any que vam passar el 2020 en totes les... En tot la seva magnitud, no? Va ser l'any de la pandèmia, encara estem patint la pandèmia, però evidentment les repercussions més negatives van ser al 2020 i és evident que les despeses, la falta d'ingressos, les despeses extraordinàries que van haver degut a la pandèmia mateixa, per exemple, des del CEM se van tancar les activitats, des de l'escola de música, la llar d'infants, tots aquests llocs fan rebre una sèrie d'ingressos que evidentment no es van donar perquè no es podia donar el servei i a més en la sobredimensió de les despeses, no? Sobretot de neteja i etc. Llavors és evident que bé, és un any molt dolent i que pot justificar el mal resultat del 2020. Sí que segurament si no s'hagués donat la pandèmia els resultats haguessin sigut negatius, no en aquestes dimensions, però també haguessin sigut negatius. Però bé, de la manera com hem estat passant estos últims temps, la nostra posició va ser abstenció per això, per bàsicament pel resultat de la pandèmia que va ocasionar tants danys econòmics, a part de sanitaris, evidentment, al nostre municipi.
En aquest ple també va haver-hi un altre punt que va ser la moció de rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió, la MAT. Bé, l'empresa que ho promou és Forestalia i són 180 quilòmetres a Catalunya que anirien des d'Aragó fins a Barcelona. Aquí la moció de fet va ser presentada per Junts per l'Ametlla i va ser aprovada unànimament per la resta de partits polítics. Quina és la intenció d'aquesta moció?
Bé, aquesta moció és una moció de territori, entenem. Evidentment no afecta particularment al nostre municipi, però és una moció que s'ha estat presentant per tots els municipis de les nostres terres. I evidentment ens congratulem de que haguem tingut el suport dels altres dos partits polítics de l'Ajuntament i la veritat és una moció que de rebuig a esta línia de molt alta tensió, com bé dies. Des de Junts per l'Ametlla voguem clarament per les energies renovables. I volem que es garanteixi el subministrament d'aquestes energies a la ciutadania i als edificis públics municipals. Però això no pot ser excusa per a tot si val. I recordem que és un projecte que és d'una empresa privada, Forestalia, com bé dies, que travessa o trinxa, no? Com s'està dient molt últimament, trinxa tot el territori en una línia de que vol dir-se d'evacuació. Però bé, això caldria puntualitzar-lo segurament. Bé, la idea és això, és el rebuig a aquesta classe de trasbassaments, no? O d'evacuacions d'energia, perquè és un projecte privat d'una empresa privada de fora del territori, de l'Aragó, i que l'únic interès que té és un interès econòmic particular.
Sí, seguint en el que deia la Eva, no? Sempre han manifestat que estem a favor de les energies renovables, però s'han de tindre en compte moltes coses a l'hora de dir que sí. I, per exemple, nosaltres creiem que això és algo que s'ha fet en contra del territori, no s'ha tingut en compte moltes coses, no s'ha tingut en compte l'impacte visual, l'impacte ambiental, paisatgístic, i i sobre la salut que pot tindre, no? Pues afecta directament, afecta a 40 municipis, però indirectament ne pot afectar molt més, i són 154 quilòmetres que passen a través d'aquestes terres. Hi ha trams que passen inclús per damunt de terrenys on hi ha pagesos que treballen les seues terres, llavors no s'ha tingut en compte això, i clar, llavors a qualsevol preu, pues no. Pensem que són coses que s'han de fer molt pensades, molt consensuades amb la gent, mirant el territori, i aquestes coses s'han de tindre en compte i no es tenen en compte. Llavors, per això diem que no.
D'aquesta moció de rebuig, de fet, justament ahir dimarts en parlàvem, i fa cosa d'una setmana també parlàvem d'una notícia de que s'han començat els primers passos per desenvolupar comunitats energètiques a l'Ametlla de Mar. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, està desenvolupant un estudi per crear comunitats locals d'energia, i també, paral·lelament, l'Ajuntament està pendent de diferents línies d'ajuts per desenvolupar l'autoconsum renovable amb instal·lacions d'energia solar fotovoltaica als sostres dels establiments públics. Què en penseu d'aquest model d'energia renovable?
Bé, la veritat és que estem totalment a favor. És el que comentàvem, estem bogant per esta via de les renovables. És el futur? No és el futur, és el present, i de fet, i per això mateix hem de començar a treballar. Ja anem tard, entenc. Hem de pensar també que, per exemple, tenim algun projecte de fotovoltaica a la taula, i bé, entenem que caldria començar a donar una mica de marxa per a poder desencallar la situació, perquè és necessari este pla de desenvolupament d'energia al municipi. Ho veiem molt, molt positiu per tota la despesa en energia que pot haver a l'Ajuntament, però bé, a part dels equipaments municipals, pues, també és molt positiu poder disposar d'una planta fotovoltaica, com estava previst, que bé, estem ara a l'espera de poder refer el POUM per a, com va dir en el seu moment l'alcalde, poder requalificar o poder destriar quin territori creiem que és més adient per poder instal·lar aquests projectes, no? Però bé, és algo que si per una part tenim la intenció de instal·lar plaques solars als edificis municipals, per altra banda també hem de fer que les altres iniciatives puguin funcionar per a poder abastir a molta més gent, no només al sector públic de l'Ajuntament.
Altres temes. El ple de dijous també va tenir lloc la renúncia del càrrec d'Antonio Espuny. L'exregidor portaveu d'Entesa per la Cala, en aquest mandat ha estat al capdavant de la regidoria d'Urbanisme i d'Hisenda, i ha renunciat voluntàriament al càrrec per principalment la seva jubilació. Què en penseu d'aquesta renúncia?
Bé, la veritat és que ho entenc perfectament. Després de 22 anys a l'Ajuntament com a alcalde, a la posició, a l'equip de govern, ja va dir ell mateix que va estar 40 anys en llistes, pues bé, el canvi és necessari en tots els termes, no? Per ell personalment, però per la resta de gent també és necessari el canvi. No ens podem quedar estancats al passat. De fet, el punt on ell presentava la seva renúncia i donava les gràcies als seus electors i tal, bé, també no es va poder estar de les declaracions aquestes tan famoses que han sigut, dient que deixava molt clar que ell se retirava de la vida política en principi, a no ser que sortiessin fantasmes del passat, com ell diu, i que bueno, va donar a entendre que ell tenia coneixement d'irregularitats i proves d'irregularitats de gestions passades. Clar, en aquest respecte, des del nostre grup municipal volem deixar ben clar que si algú, en aquest cas el senyor Espuny, té coneixement o proves d'actuacions il·legals de gestions passades, és la seva obligació i responsabilitat posar-ho davant de la justícia. Si no, una de dos, o és que és mentira o és que està faltant a la llei, perquè és la responsabilitat d'ell com a regidor i també com a persona física. D'altra banda, pues veiem que el senyor Espuny també té una obsessió molt acurada per lo dels fantasmes del passat. Entenem que, clar, ell va amenaçar una mica, no?, que si algun fantasma del passat se li ocorria tornar-se a presentar a les eleccions, tranquils, poble de l'Ametlla, que ell estaria a disposició per a poder salvar-nos a tots d'estos fantasmes. Bueno, és una mica marxo, però no massa, no? Bé, jo crec que és hora de fer un canvi. Ell ja ha portat tot el que havia de portar, entenc, a la gestió municipal, i sí que deixa orfes a l'actual equip de govern, perquè evidentment les carteres que portava l'Antonio Espuny són bàsiques, basiquíssimes, diria jo, per a la gestió del dia a dia d'un municipi. Urbanisme és la cartera més important, entenc jo, i Hisenda pues, també. Clar, ja veurem ara, no sé, no sabem res, la veritat és que no ens han fet saber res, no sé si ells mateixos ho saben, però clar, voldríem saber a veure com queda la distribució, no?, de carteres, si entrarà la nova regidora o nou regidor al lloc del senyor Espuny, quines carteres portaria, si es mantindrà l'oposició. Clar, tot això són interrogants que tenim i que, bé, segur, molt segur que és que l'actual equip de govern trobarà a faltar molt al senyor Espuny, perquè la realitat és que els temes que ell portava pues, són o eren bàsics, bàsiquíssims.
I per últim, el ple també va tenir el punt de plecs i preguntes i justament Eva del Amo vas fer una pregunta de certes irregularitats del projecte de la nova biblioteca municipal. En què consisteixen?
Bé, a veure, ara justament el passat dia 4, fa dos o tres dies, va acabar el termini de licitació del projecte de la biblioteca. I bé, pues, per saber com estava el projecte i l'expedient en si, vam fer una revisió per constatar si realment reunia els requisits que marca la llei, no per res, simplement per estar al dia, evidentment, com és la nostra obligació. I bé, a l'hora de mirar el projecte vam veure que hi havia una sèrie d'irregularitats que bueno, poden ser molt importants o poc, segons com ho vulguis, la importància que li vulguis donar, però que la realitat és que són requisits que marca la llei i que aquí s'obvien. Clar, no podem obviar el que diu la llei. Un projecte tan important com és el de la biblioteca, un projecte que, recordem, portàvem nosaltres al nostre programa perquè creiem que és essencial disposar d'un edifici en condicions, perquè la biblioteca actual, evidentment, dona el servei, però ja s'ha quedat molt, molt minuda pel número d'habitants que tenim i per l'ús que es fa. I és bàsic tenir la biblioteca. Hem de dir que també la ubicació potser no és la que nosaltres creiem més adequada, tampoc se'ns va demanar l'opinió, tot s'ha de dir, però bé, la qüestió és que és un projecte molt important i que s'ha de fer en consciència i a consciència. I això vol dir respectar tots tota la llei, no? És respectar simplement la llei de contractació del sector públic. Bé, algunes de les irregularitats que veiem, per exemple, és pues, que el secretari de la mesa de contractació, segons marca la llei, ha de ser un funcionari. Clar, aquí, per exemple, no es dona el cas, no és un funcionari. Davant d'esta pregunta, la secretària de l'Ajuntament, al ple, ens va contestar que clar, era veritat, no era un funcionari, però, clar, és l'única persona de tot l'Ajuntament que està formada en temes de contractació. Llavors, clar, davant d'esta resposta penses, bueno, a veure, si ha de ser un funcionari qui ha de fer aquestes feines, simplement és agafar un funcionari i formar-lo en aquests temes, no hi ha més. Vull dir, o sigui, són coses que no estan, potser no són importants, perquè si aquesta persona, evidentment, està qualificada, doncs està qualificada, però, clar, la llei marca uns requisits. i a falta de, o si hi ha estos, estes irregularitats, pues ens podem donar en el cas que, per exemple, si alguna empresa que ha estat a la licitació no surt guanyadora del, concurs, pues pugui tirar enrere tot el procés, per exemple. Per exemple, una altra irregularitat que vam constatar és que, per exemple, no hi ha l'acte de replanteig, cosa que és obligada també. I un altre informe molt important és l'informe de supervisió del projecte. Bueno, és un informe que, si el projecte el fa l'arquitecte municipal, doncs necessita d'una supervisió d'un altre òrgan per donar-li validesa. Pues també, o sigui, ens falta l'acte de replanteig i l'informe de supervisió del projecte. A veure, això no es pot agafar per cap puesto, no es pot permetre unes irregularitats així. I la qüestió és, si l'equip de govern disposa de 4 lletrats, com pot ser que aquestes irregularitats s'hagin donat? Se fa una mica així sobre la marxa, també, els projectes, com altres coses? O és que, de fet, clar, demanar aquests informes, fer aquests actes, suposa retrasar el projecte? Pues bueno, les coses potser s'haguessin començat abans a fer-ho, no deixar-ho a l'últim moment, perquè, clar, ara, pues, a lo millor és que hi ha pressa per poder-ho fer la inauguració, quan més convé que és a final de la legislatura abans de les eleccions. Llavors, clar, la qüestió és que és un projecte molt important i que ha de tindre totes les garanties que marca la llei i que mos mereixem com a Caleros. Un edifici com la biblioteca, que serà polivalent perquè també es podrà fer servir per a altres associacions culturals i per a fer altres activitats, evidentment han de tindre i ha de cobrir totes les expectatives i totes les garanties legals.
Igualment, deixa constància de que estem completament d'acord amb el tema de la biblioteca. Creiem que és molt necessari, la que tenim s'ha quedat petita. En tema d'accés, pues, és difícil accés per a segons quines persones i de fet, creiem des de fa molt de temps que és realment important que es faci. De fet, la portàvem també al programa perquè pensem que així ha de ser, que això només es posa en coneixement de la falta de documentació que hem constatat, però que estem totalment a favor del tema de la biblioteca.
Un altre tema de la setmana, de fet ho comentàvem la setmana passada, que el Pla Director Urbanístic de la Generalitat ha posat en estudi més de 200 hectàrees d'aquí al municipi, de l'Ametlla de Mar. Es tracta d'un dels 41 municipis de Catalunya on el govern en revisarà el seu planejament per garantir que compleixen els paràmetres d'integració paisatgística de totes les cases que s'hi construeixin a partir d'ara. Quin punt de vista en té Junts d'aquest pla director?
Bé, és un pla que afecta, com bé dius, a més de 200 hectàrees del nostre sòl urbanitzable. Sí que hem de dir que hi ha dos sectors que ja estan sense permís per poder edificar, com són Artilleria i Port Olivet, però també se té en compte algun polígon que on hi havia previst pues, poder enxamplar una mica créixer, no? Fer créixer una mica el nostre poble, com és el 22B1, l'ampliació del 22B1. Bé, nosaltres creiem que és un tema urbanístic molt important que afecta el 50% de la totalitat del sòl urbanitzable i creiem que és tan important com per a poder crear una comissió entre els diferents partits que constitueixen l'Ajuntament per poder donar una posició uniforme davant de la Generalitat. Hem d'entendre que clar, si degut a este replantejament o a esta revisió d'estos sectors es deixés algun sector sense poder construir, pues, què farem en les demandes de danys i perjudicis que es podran plantejar a l'Ajuntament? algú haurà de respondre davant d'això. De fet, me consta que hi ha diferents municipis que esta és la, realment la, la seva preocupació i que demanaran una mica poder... demanaran a la Generalitat poder demanar alguna ajuda o alguna responsabilitat per part de la Generalitat per poder atendre aquestes possibles demandes. Entenem que són també, com deia, hi haurà llocs que ja no hi haurà cap problema perquè ja estaven descalificats i en el nostre cas, en el nostre poble, no hi haurà, no hi haurà més, però hi ha altres sectors molt importants pues, que es veuen afectats. I bé, caldrà esperar a veure si després d'un any de moratòria que ha creat la, la que ha demanat la Generalitat, pues a veure com, quin és el resultat. I sobretot, el que comentava, que creiem necessari que es faci una comissió de treball per veure quines possibilitats hi ha a nivell de, d'Ajuntament i poder anar els tres equips junts en este tema que és algo que ens interessa a tots, evidentment.
Molt bé, no sé si voleu apuntar alguna cosa per acabar.
Bueno, volíem comentar així per damunt les, los precs que es van fer a, al ple. Un dels precs vam demanar que es pavimentés o que es mirés de fer algun arreglo per l'accés de la zona de parvulària a l'escola, perquè l'altre dia vam veure que va ploure i es van fer uns xàfecs. Tot i que ens van comentar que estaven esperant a veure si es podia arreglar al moment de pavimentar i fer tot el carrer, igualment seguim mantenint este prec, perquè com que no sabem el temps que pot tardar a que això se faci, tenint en compte de que si torna a ploure es tornarà a enxercar, creiem que és important que almenys de moment s'intenti portar a terme alguna mesura per arreglar això. I la pregunta que van fer referent a la reparació de l'estació, entenem que l'estació té molts desperfectes, que hi ha diferents coses que s'han d'arreglar, entenem també que podem trobar traves per temes pressupostaris, el que passa és que sí que hi ha coses que pensem que es poden esperar i llavors està el tema de la porta, que és un tema d'accessibilitat, en això soc molt pesada, potser en això, però pel tema d'accessibilitat és molt important. Hi ha negocis a l'altra part de l'estació, hi ha gent que viu, si vas en un carret de crio, si ets una persona que va amb cadira de rodes, que tens alguna discapacitat, aquella porta és imprescindible per a poder accedir a l'altre costat. Llavors, creiem que potser és necessari fer molta pressió i si cal trucar cada dia i fer-nos pesats, doncs truquem cada dia i ens fem pesats. Però és molt important que el tema de la porta estigui arreglat. Lo de més també és important, però pues, arreglar una pintada o potser fer altres... No sé, hi ha coses que poden esperar, però això no. Per tant, creiem que és molt important que s'intenti arreglar.
Sí, som conscients que no és responsabilitat directa de l'Ajuntament, però bé, l'Ajuntament ha de tindre una actuació una mica més activa en demanar, no explicacions, sinó en demanar que s'arreglin els accessos, és simplement
és això.
És
qui pot pressionar.
Clar, clar. I per acabar voldria comentar que el mateix dia del ple, el dia 30, també es va portar a terme la mesa general de negociació del personal funcionari de l'Ajuntament i bé, en raó a esta sentada que va haver finalment, pues vam pregar perquè es fes un esforç per part de les dues parts, evidentment, d'arribar a un acord i que sigués un acord que fos de l'agrat d'uns i dels altres. No, com algú va dir, que si t'aixeques de la negociació i estàs emprenyat ja és un bon negoci. No, la contractació o les negociacions han de ser una mica equilibrades. Una part ha de sortir convençuda i l'altra part també. I bé, la veritat és que no sabem realment com què sortirà d'esta negociació que es va portar a terme o d'aquest primer pas que es va fer, però bé, esperem que a poc a poc se vagin trobant les postures i que, perquè al final d'una negociació positiva sortirem tots els caleros i caleres podrem sortir beneficiats.
Doncs fins aquí el portaveus d'avui de Junts per l'Ametlla, Eva de l'Amo i Neus Balfegó. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.